Les 12 colònies. Amb César Jiménez.
Bona nit, Sant Celoni, i bon any, celonins. Avui parlarem de l'aliança entre Marvel i Netflix. Com ha arribat per fi la plataforma Netflix al nostre país, les opcions que ofereix i quin català que porta. Sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies. I a les vies de so, Gemma Grau. Bona nit, Gemma.
Molt bona nit.
Ah, per cert, abans de començar, que sempre se m'oblida, si voleu fer qualsevol comentari respecte al programa, alguna suggerència o alguna pregunta, podeu enviar un mail a radio@sansaloni.cat i ens podeu seguir a Facebook a facebook.com/les12colònies. Allà penjarem contingut sobre el programa i podeu fer qualsevol comentari. El 20 d'octubre, per fi, va arribar Netflix. Per fi podíem provar allò que els amants de les sèries esperàvem amb moltes ganes. S'ha acabat allò del tot gratis, de les pel·lis screeners i de les novetats al torrent. Les persones de bé que entenguin que per una ínfima quantitat poden visionar contingut molt interessant i en una qualitat insuperable s'enganxaran a Netflix, inclús acabarà substituint a la TDT en molts casos. I el que us agradi a Gran Hermano, pues feu-me cas, passeu-vos a Netflix, que és molt millor.
Este octubre llegamos a España. Ahora entenderás lo que es un binge. Lo que significa guardarte el último capítulo. Esperar 15 segundos. El peligro del spoiler. El uno más y a la cama. Otra forma de ser infiel. Y que el amor verdadero no entiende de temporada. El 20 de octubre nos vemos en tu salón. Si quieres.
Abans de que arribés Netflix, hi havia alternatives que portaven temps entre nosaltres, com Zombie, Wacky TV, Movie o Filmin, entre altres. I quasi tots tenen videoclub online i tarifes planes mensuals. El més semblant a Netflix seria el Zombie, però per poder disfrutar-lo al complet hem de pagar bastant més diners perquè, és a dir, la quota de Movistar Plus. ¿Vale? La seva avantatge és que té canals en directe i pel·lis més modernes perquè Netflix emet pel·lis que porten almenys 2 anys al mercat, excepte les pel·lis que fa de producció pròpia. Llavors, què aporta Netflix de diferent? Doncs això, aporta producció pròpia. Sèries i pel·lis produïdes per ells mateixos i que tindran en exclusiva al seu portal, sense publicitat ni compromís de permanència. Les noves sèries originals de Netflix s'estrenen a tot el món a la vegada i per temporades completes. A més, porta un mes de prova gratuït, o sigui, pots tenir un mes per triar i remenar. Has de posar una targeta de crèdit per registrar-te a Netflix.es, però després la pots treure si és que no t'agrada el servei, cap problema. Si vols continuar disfrutant de Netflix, hi ha diferents opcions. La compta bàsica, que és una qualitat SD amb un dispositiu a la vegada, que surt per 8 euros al mes. La compta estàndard, amb qualitat HD i 2 dispositius a la vegada, que surt per 10 euros al mes. I la compta premium, que és qualitat Ultra HD i que pots fer servir amb 4 dispositius a la vegada. I això surt per 13 euros al mes. Una altra cosa bona de Netflix són els idiomes, perquè sorprèn la quantitat d'idiomes de subtítols i de doblatge que hi tenen. Pots veure Narcos, per exemple, en alemany, francès o castellà. Però de moment falten subtítols en català, com sí que ha fet Zombie, per exemple, de Movistar, subtitulant al català Joc de Trons o House of Cards. I una de les sorpreses que ens va portar Netflix és que, quan es parlava tant de que Netflix arribaria, deien que les sèries puntals de Netflix com Orange is the New Black i House of Cards no hi serien perquè li havia vengut els drets a Canal Plus. Doncs sí que hi són, la veritat. I l'últim punt a favor és la seva interfície. Amb un sol clic en tens prou. No has de perdre temps buscant. Quan al menú principal tries veure una sèrie directament, se t'obre el primer capítol. I si deixes un visionat a la meitat, el sistema t'ho recorda sense que hagis de fer memòria a quin capítol et vas quedar ni de quin minut vas haver de posar la pausa. Altre dels avantatges que té Netflix és la possibilitat de veure-ho a qualsevol lloc i de manera molt fluida amb connexions normaletes. L'app està disponible a quasi totes les smart TVs, videoconsoles, tablets, mòbils i ordinadors. Tot està vinculat a una compte. O sigui que tu pots deixar de veure una sèrie al menjador de casa teva i te'n pots anar al llit i amb la tablet continues en el mateix punt en què t'havies quedat. Bé, ara començarem a parlar de les sèries originals de Netflix i en concret de les 4 sèries que fan col·laboració amb Marvel. Comencem amb Daredevil. Daredevil és cec des de jove i està condicionat per uns sentits extraordinaris. Matt Murdock lluita contra la injustícia com a advocat de dia i com el superheroi Daredevil de nit a Hell's Kitchen, Nova York. Fem una mica d'història, perquè aquí parlarem dels còmics, perquè sapigueu una mica qui és Daredevil, on va començar. Jack Batallador Murdock va prometre a la seva esposa Maggie, quan estava morint, que cuidaria de Matt i li donaria una vida molt millor que la seva. El seu pare exigeix a Matt que es concentri en els estudis, s'oblidi dels esports i de ficar-se en baralles. Així coneixem el nostre protagonista, Matthew Michael Murdock, un excel·lent estudiant que rep burles constants d'altres nois del seu institut perquè és molt dèbil. I el que anomenen Daredevil, que ve a significar més o menys com temerari, per burlar-se d'ell. Matt acudeix al gimnàs de Magatotis, del seu pare, per estar en forma a la vegada que es dona compte que han d'existir regles i lleis i decideix que algun dia estudiarà per ser advocat. Un dia Matt salva una persona cega de ser atropellada per un camió que porta una càrrega de productes químics radioactius, però aquests li cauen a sobre, causant-li que es quedi sec i mutant els seus altres sentits, augmentant les seves capacitats i desenvolupant un sisè sentit, una espècie de radar. Aviat coneixerà Stick, un mestre d'arts marcials, qui li ensenyarà a comprendre i aprofitar els seus sentits i l'entrenarà. Després, Matt estudia dret a la Universitat de Columbia, on coneix el que serà el seu millor amic, Franklin Foggy Nelson, i Electra Nachios, el seu primer amor. Jack, sense tenir diners per pagar els estudis del Matt, es veu obligat a treballar de mafiós per en Roscoe Sweeney, l'arreglador. Jack també rellença la seva carrera de boxejador sense saber que els combats estan amanyats i Roscoe exigeix a Batallador Murdock perdre el seu darrer combat. Però aquest, el Jack, com és un home molt honrat i sap que el seu fill estarà present en el millor combat del seu pare, decideix que no vol ser humiliat davant d'ell i guanya el combat contra Crusher Krill. Això provoca que Sweeney enviï Slade a matar-lo. Matt, enfonsat, es centra en els seus estudis, acaba la carrera summa cum laude i obre un bufet amb Foggy a la cuina de l'infern. Un dels seus primers objectius com a advocat és portar a judici els assassins del seu pare, però no aconsegueix proves per incriminar-los. Així que el que fa és agafar l'antiga bata de boxa del seu pare i es fa un traje i comença a anomenar-se Daredevil. Slade acaba confessant davant de la policia i Sweeney, al cap, acaba morint d'un infart. Matt es converteix en advocat penalista amb amplis coneixements del sistema legal. I quan els dolents aconsegueixen escapar del sistema judicial corrupte, utilitza el seu alter ego de Daredevil per atrapar-los. A més de la seva gran habilitat acrobàtica i la seva destresa en la lluita, adquirides durant anys amb el seu entrenament, utilitza els seus altres sentits. Posseeix una oïda molt fina que pot escoltar els batecs del cor, el que el converteix en un detector de mentides humà. El seu tacte li permet inclús llegir la lletra impresa, percebre els canvis de temperatura, el tacte amb la pell i trobar punts dèbils a les estructures. El seu gust li permet distingir els més subtils sabors i el seu olfacte rastrejar a una persona per la seva olor. També desenvolupa un sisè sentit molt lligat a l'oïda. Obté el sentit del radar, molt semblant al dels ratpenats. Aquest sisè sentit explica la seva velocitat, agilitat i els reflexes que posseeix, ja que l'està lligat a la oïda, on està la zona de l'equilibri, li permet desenvolupar-se físicament d'una forma molt excepcional. El conjunt dels seus reflexes, el sentit del radar i l'equilibri el converteixen en una persona molt veloç, capaç d'anticipar-se a qualsevol moviment dels seus oponents. Daredevil no té cap poder, o sigui, és un superheroi que utilitza la seva força física normal, reforçada amb el seu dur entrenament, durant el qual ha après ninjitsu, jiu-jitsu, judo, boxa i meditació, a més dels punts nerviosos de pressió que, junt amb el seu sentit del tacte, li permet derrotar els seus oponents fent que perdin la visió temporalment o fent-los creure que estan cremant. En quant a armes, només porta un bastó multiusos plegable i la seva millor arma és simplement la seva carència del sentit de la por, qualitat que el defineix a la perfecció i que li posa el sobrenom que sempre l'acompanya de El hombre sin miedo. Daredevil és un personatge creat per Stan Lee i Bill Everett. La seva primera aparició és el número 1 de la seva pròpia col·lecció a l'abril del 1964. Stan Lee s'encarrega dels guions de la col·lecció fins al número 50 i el número 53. Amb un total de 51 números, és un dels escriptors que més temps escriu les històries de Daredevil, només superat per Michael Bendis amb 54 i Ann Nocenti amb 53. Les primeres històries són una barreja d'aventures i una mica de culebron, ja que el triangle amorós entre Matt, Karen i Foggy sempre està present. Potser aquesta època és una mica repetitiva. Les etapes inicials estan repetes de molts mafiosos, com el Búho, el Zancudo, l'Home Púrpura i maleants de la cuina de l'infern. No seria fins l'arribada de Jerry Conway, amb l'aparició de la Viuda Negra, que Daredevil participaria en crossovers amb Iron Man, Spider-Man i Namor, completant la integració dins de l'univers Marvel. Jim Collen és el dibuixant de la gran majoria dels números d'aquestes etapes. Les etapes següents de Marv Wolfman i Jim Shooter van ser bastant dolentes, i això es va traduir en un baix índex de vendes que va portar la sèrie a la bimestralitat, el que normalment acaba portant a la cancel·lació de la col·lecció. Però aquest no va ser el cas perquè va arribar Frank Miller, primer com a dibuixant durant 32 números i a partir del 168 com a guionista. Seria l'home destinat a canviar per sempre el destí del personatge i convertir a Daredevil en una sèrie imprescindible. Miller no era un gran dibuixant, però sí un excel·lent narrador. Sabia coreografiar les baralles de forma excepcional, influenciat per el cinema d'arts marcials i la narrativa del manga. La seva primera etapa abarca des del número 159 de juliol de 1979 fins al 191 de febrer de 1983, on crea grans personatges com Elektra i Stick, trasllada Kingpin de les pàgines de Spider-Man i el converteix en el seu màxim oponent i transforma el Bullseye creat per Wolfman en un personatge emblemàtic. Aquesta etapa acaba amb un magnífic número titulat Ruleta, on Daredevil visita Bullseye a l'hospital i això deixa el nostre justicier molt tocat. Continuant la sèrie Danny O'Neill des del número 192 fins al 226 amb David Mazzucchelli, els llapisos a partir del 206. Arribem a la segona etapa de Miller a la sèrie de Daredevil. Primer amb la novel·la gràfica Amor i Guerra, amb Bill Sienkiewicz als llapisos, i a continuació perquè una saga de 7 números, des del 227 fins al 233 a l'any 1986. Junt amb David Mazzucchelli, és considerat un dels millors còmics de la història als Estats Units, Born Again. En aquesta saga veurem a Matt traicionat per Karen Page, on Wilson Fisk trama un meravellós pla per desposseir a Matt de tot el que té. Es queda sense llicència, sense prestigi, sense diners ni casa. I humillat s'enfrenta a Kingpin, el causant de les seves desgràcies. Quasi a punt de morir, arriba a una església on una misteriosa monja el cuida. En els tres primers números, Miller narra amb maestria el descens de Matt als inferns. La primera part, Apocalipsi, es percep la tensió i l'amargura de Matt. A la segona part, Purgatori, veiem patir a Matt que arriba a perdre el cap. I la tercera part, Pària, l'enfonsament total del nostre heroi. Serà en el quart número on assistirem al seu renaixement, Born Again, on aconsegueix redimir-se i vèncer a Kingpin. Mazzucchelli fa un dibuix soberbi en cada una de les seves vinyetes. Sap transmetre amb maestria la frustració i l'eufòria viscuda per Matt. Havent arribat als cels de la narrativa, amb aquesta última etapa de Miller, i deixant a Matt com un home sense dubte sobre si mateix, semblava molt difícil continuar la sèrie, però a la següent etapa amb Anno Senti, des del 235 fins al 291, i sobretot amb John Romita Jr., des del 250 fins al 282, als llapisos assistim a una etapa gloriosa que arriba quasi a igualar el nivell de l'etapa de Miller, a la que s'ha de destacar la creació del personatge de Maria Tifoidea, fent les vegades d'Electra. I veiem a Daredevil compartint vinyetes amb Lobezno, Punisher, l'Antorxa Humana, Spider-Man i la Força de la Llibertat. Nocenti aconsegueix integrar d'una forma magistral a Daredevil en els crossovers de l'època, La caiguda dels mutants, Inferno i Actes de venjança. Frank Miller tornaria amb una minissèrie de 5 números, del 93 al 94, titulada Daredevil, l'home sense por. Dibuixada per John Romita Jr., és una història que narra la vida de Matt des de petit a la cuina de l'infern, on l'accident el deixa sec, el posterior entrenament amb Stick, el seu primer amor a Electra i els seus primers passos com a advocat i el que el motiva a convertir-se en Daredevil. Un àlbum amb molt drama i molta acció, emmarcat en el gènere negre i amb una narrativa molt èpica. Miller narra la seva versió definitiva de l'origen del Daredevil, el que seria el seu any 1. Existeix el rumor que originalment era un guió per una pel·lícula que va reconvertir a guió de còmic. De fet, la història s'assembla molt a les pel·lícules que rodaven durant aquella època, com el Batman de Tim Burton o el Cuervo d'Alex Proges. Fins i tot John Romita Jr. està molt orgullós d'aquest còmic, dient que va ser el seu punt àlgid de la seva carrera. Amb aquesta minissèrie com el més destacable de Daredevil, assistim a la primera part dels anys 90 amb unes etapes molt avorrides i amb molt poca qualitat, com en quasi totes les col·leccions Marvel de l'època. Fins a arribar al número 380, amb una història bastant emotiva, on Matt visita el seu pare al passat. Després de 34 anys d'històries, el 1998 Joe Quesada va crear el segell Marvel Knights i va contactar amb Kevin Smith per guionitzar Daredevil i el propi Quesada el va dibuixar, ja que era el seu superheroi preferit, i es va reiniciar la numeració tornant al número 1. Després vindria l'etapa de Brian Michael Bendis, en el volum 2, durant 20 números amb el dibuixant David Mack i Alex Malev, des del número 25, amb unes trames de gènere negre a la que ja ens tenien acostumats, amb un Daredevil violent i fart disposat a recuperar la seva cordura, fins a arribar al número 80 amb la història de Murdoch Papers. Després, amb una altra brillant etapa, tomen el relleu Ed Brubaker i Michael Lark, en una època on Vanessa Fisk és l'antagonista de Daredevil. Torna Mr. Poe i apareix el personatge de Lady Bullseye. L'etapa de Brubaker finalitza quan Daredevil es converteix en el líder de la mà, que això és el volum 2 del número 80 al 120. A continuació s'encarrega Andy Diggle amb l'event Shadowland, on els herois Marvel s'ajunten per combatir a un corromput Daredevil molt influenciat per la mà. La mà és una banda de ninjas japonesos que, bueno, és una època molt conflictiva. Diggle va finalitzar amb una miniserie de 4 números titulada Daredevil Reborn, que narra la redenció del nostre heroi, arribant al número 132 i finalitzant l'etapa de Marvel Knights. Fa poc hem assistit a un nou reinici de la numeració i al renaixement de Daredevil a l'univers Marvel tradicional, de la mà de Mark Waid, Marcos Martín i Paulo Rivera. Tras veure com el seu món es transformava en un infern en masses ocasions, Daredevil torna a l'acció amb més ganes que mai, amb uns guions molt més frescos i divertits, tornant als orígens de la Marvel inicial. Bé, i fins aquí el Daredevil en els còmics. Llavors, el dia que Marvel i Netflix van fer la seva aliança per traslladar l'univers de Marvel a la televisió, la primera sèrie que van fer és aquesta de Daredevil. El passat 10 d'abril es va estrenar la sèrie de Marvel Daredevil com la primera de les adaptacions a la petita pantalla junt amb Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage i la propera minissèrie on s'ajuntaran tots els defensors. L'actor Charlie Cox serà Matt Murdock, Vincent D'Onofrio interpretarà a Kingpin, Rosario Dawson serà Claire Temple, Elden Nelson és el seu soci i amic Foggy Nelson i Deborah Ann Wall interpretarà a Karen Page. La primera temporada va tenir un total de 13 episodis i va estar a càrrec del showrunner Steven S. The Knight. La veritat és que és una sèrie molt i molt completa, molt bona. Són espectaculars les coreos que hem pogut veure. Aprofiten molt bé el recurs narratiu dels sons i les reflexes en les ulleres del Matt per explicar com són els seus poders, els seus sentits. Fa servir flashbacks per enllaçar molt bé la història en el present i en el passat, i això condueix tota la trama. Els sentits del Matt formen part de la narració, la seva oïda quan escolta els batecs del cor, i podem percebre el seu sentit del radar amb les seves còrios. Les primeres crítiques de la premsa especialitzada dels Estats Units sobre la sèrie van ser de l'estil de Daredevil és tot allò que Nolan no li va donar temps a explorar amb Batman i tot el que a Arrow li agradaria ser. Si Arrow arribés a la qualitat de Daredevil, d'una altra sèrie estaríem parlant. És una sèrie molt diferent del que Marvel ha fet fins ara. És una sèrie molt oscura, violenta i melancòlica. De fet, Daredevil és tot el que podíem demanar una sèrie de superherois amb unes actuacions molt bones, amb un molt bon guió i amb unes coreografies espectaculars. De fet, la gran qualitat de la sèrie li ha donat una segona temporada que s'estrenarà el proper 18 de març d'aquest any. Al repartiment s'incorporen Jon Bernthal en el paper de Frank Castle, el castigador, i Elodie Young farà el paper de Letra Nachos. Els showrunners en aquesta segona temporada seran Doug Petrie i Marcos Ramírez. La següent sèrie de la col·laboració de Marvel i Netflix és Jessica Jones. En aquesta sèrie ampliem l'univers cinemàtic Marvel, que es va iniciar amb Daredevil, i col·loquen herois més urbans als carrers de Nova York. Però qui és Jessica Jones? Comencem amb una mica d'història, perquè abans, qui és Jessica Jones als còmics. Tot va començar després de la bona rebuda del segell Marvel Knights, i Joe Quesada, un altre cop, va crear el segell Max, com una via per a un còmic més adult, on poder llegir situacions que no es veurien en l'univers Marvel més tradicional, sense cap tipus de censura respecte al sexe, la violència o el llenguatge, molt patent en la forma de parlar de la cínica i malparlada Jessica. L'any 2000, Marvel Comics va decidir oferir a Brian Michael Bendis la sèrie Ultimate Spider-Man. Va iniciar així una etapa esplèndida per Bendis a la Casa de les Idees, arribant a encarregar-se de la sèrie regular de Daredevil junt a Alex Malev, iniciant la sèrie Alias junt amb Michael Gaidos. Seria el 2001 quan Brian Michael Bendis i Michael Gaidos, junt amb David Mack, que feia les portades, unes veritables obres d'art, van inaugurar la línia Max amb el còmic Alias. La protagonista és Jessica Jones, personatge creat pel propi Bendis, una ex-superheroïna fundadora de l'agència de detectius Investigacions Alias, una agència especialitzada en assumptes superheroics que accepta els casos més estranys i curiosos que involucren el món superheroic de Nova York. En definitiva, Alias és un còmic de sèrie negra ambientat en un univers de superherois, però que ens ensenya que els superherois també tenen superproblemes. Jessica, amiga íntima de Carol Danvers i parella de Luke Cage, és una persona molt autodestructiva. Però com arribar a ser així? O sigui, però com arribar a deixar de ser una superheroïna i estar tan traumatitzada? Jessica Campbell era una noia bastant freak d'institut i companya d'estudis de Flash Thompson i Peter Parker, del qual estava enamorada, però aquest no li feia cas. Jessica va anar de viatge amb els seus pares i el seu germà a Disneylandia. De camí, es van creuar amb un comboi militar que transportava productes químics experimentals i amb una col·lisió, la seva família va morir i ella va quedar en coma i es posava la radiació. Desperta, temps després, quan Galactus apareix a la Terra per primera vegada i descobreix que té habilitats superhumanes i que té la capacitat de volar. Passa un temps amb un orfanat fins que la família Jones l'adopta. Però parlar de Jessica Jones és parlar de l'Home Púrpura, el dolent que va acabar amb la seva curta carrera com a superheroïna i qui va destruir el seu estat mental. Durant mesos, Kilgrave la converteix en la seva ombra i la seva esclava, sometent la voluntat a contínues humiliacions i fent-la veure i patir tot el dany que causava a la resta de persones. Un dia, Kilgrave envia Jessica a matar Daredevil, però l'estat mental en el que es trobava la va fer confondre a Daredevil amb la Bruixa Escarlata i la va atacar, provocant la resposta de la Vision i d'Iron Man. Així que, després d'una nova temporada en coma, es va alliberar de la influència de Kilgrave i va abandonar la carrera de superheroïna. Després de 20 números i 2 nominacions als Premis Eisner, el 2004, la sèrie Alias es va tancar amb la finalitat de traspassar Jessica Jones a l'univers Marvel tradicional. Podem seguir les seves aventures a The Pules, sèrie on Jessica Jones serà investigadora per al Daily Bugle en temes de superherois, a les ordres de J. Jonah Jameson i acompanyada per Ben Urich, personatges que en aquell moment havien desaparegut de les col·leccions habituals. Alias és una sèrie que es caracteritzava per portar a contrari els tòpics. Les dones són personatges molt forts i protagonistes. No són simples acompanyants. Bendis ofereix una visió de la dona diferent a la dels cànons clàssics, semblant-se molt a la feina que fa Joss Whedon a les seves obres. Jessica es converteix en el personatge fetitxe per Bendis, portant-la allà on va, des d'Alias a Daredevil, The Pules i els Nous Vengadores. Gràcies a Netflix i Marvel Studios, el passat 20 de novembre vam assistir a l'estrena de Jessica Jones, que va venir a acompanyar a la sèrie, a la increïble sèrie de Daredevil i a la propera de Luke Cage i Iron Fist. Al seu repartiment tenim a Kristen Ritter com a Jessica, el de ser doctor David Tennant com a Kilgrave, amb Mike Colter com a Luke Cage, la Rachel Taylor com a Trish Walker, la Carrie Moss com Jerin Howard i la Rosario Dawson com a Claire Temple. Els personatges que acompanyen a Jessica són la Trish Walker, per exemple, més coneguda com a Patsy Walker, als còmics, era Hellcat, o Gata Infernal, com la coneixem per aquestes terres. Trish és una locutora de ràdio, model i antiga estrella de la televisió infantil, que a la sèrie serà la millor amiga de Jessica i que vindria a substituir a la Carol Danvers dels còmics, perquè ja tenim programada una pel·lícula per la Capitana Marvel pel proper 2019. Jerin Hogarth és un advocat i amic de Daniel Rand, Iron Fist. I com podeu comprovar, és un home, però aquí en aquesta sèrie l'han convertit en dona. I Jerin Hogarth acabarà convertint-se en l'advocat dels herois de joguer, Daniel Rand i Luke Cage. Des d'un principi serem testimonis de la individualitat del personatge i de la sèrie. Hi haurà poques connexions amb la resta de l'univers cinemàtic Marvel. L'acció passa a New York, però no es, apenas es menciona els Vengadores, ni a S.H.I.E.L.D., ni el Daredevil. La trama d'Àlies serà la font d'inspiració de la sèrie, però no és fidel del tot, com en quasi tota la totalitat dels productes Marvel cinemàtics. El perquè del trauma psicològic de Jessica l'anirem descobrint a poc a poc. Ens sentirem com si fóssim ella, la seva por i el seu trauma provocat per l'Home Púrpura. Assistirem també a la presentació de Luke Cage i veurem la química existent entre ell i Jessica, que esperem que s'ampliï, segur que s'ampliarà, a la propera sèrie de Netflix dedicada a Luke Cage o a la propera sèrie dels Defensores. I aquí arribem a la tercera sèrie que produirà Netflix i que esperem que podem veure a finals d'aquest any. La sèrie de Luke Cage. En el còmic, Luke Cage, també conegut com a Power Man, és un personatge creat per l'escriptor Archie Goodwin i el dibuixant John Romita Sr. I va aparèixer per primera vegada a Luke Cage, heroi de lloguer número 1, el juny de 1972. I és el primer superheroi afroamericà. És un jove amb molta experiència als carrers i va ser empresonat per un crim que no va cometre. A la presó va ser sotmès a un procediment experimental que li va atorgar una pell tan dura com el titani i una força sobrehumana. Després de netejar el seu nom, es va convertir en un heroi de lloguer. I és una cosa que és molt recurrent durant tots els arguments. Ell sempre ha sigut no un superheroi, sinó un heroi de lloguer. De fet, va formar una associació per ser herois de lloguer amb l'artista marcial conegut com Iron Fist o Puño de Hierro a la nostra casa. De fet, Power Man i Iron Fist van ser un duet de superherois molt coneguts durant l'època dels anys 80. Luke Cage va ser un heroi molt innovador i controvertit. Va significar l'entrada de Marvel a la moda del Black Exploitation de la dècada de 1970. I una de les seves frases molt característiques que aquell que hagi llegit Luke Cage recordarà és Sweet Christmas, que la deixa anar per qualsevol cosa, o sigui, Dolça Navidad. Últimament, Cage ha aparegut a les sèries d'Alias, escrita per Brian Michael Bendis, The Pulse, Daredevil i, darrerament, els nous Vengadores. I en quant a la sèrie, encara s'està rodant. Per tant, només hi ha imatges de rodatge, poques notícies hi ha sobre la sinopsis oficial ni sobre els personatges que sortiran. Hi ha una sinopsis que circula per internet que, no sent oficial, sembla bastant fidel. I diu el següent. Luke Cage és un exmembre d'una banda que és condemnat per un crim que no ha comès, igual que els còmics. Bueno, el que veurem és el mateix que li passa als còmics, que amb un tractament experimental li otorga superforça i una pell impenetrable. A la sèrie, Cage escaparà per convertir-se en un heroi de lloguer i tornarà a Harlem. I poca cosa més sabem de la trama que veurem en aquesta sèrie. La següent sèrie, la quarta sèrie, serà la de Puño de Hierro, Iron Fist. Fem una mica d'història, llavors trobem que en els còmics el Puño de Hierro va ser un personatge creat per Roy Thomas i Gil Kane. I la seva primera aparició fou al còmic Marvel Premier número 15 de 1974. La història de Daniel Rand, que és l'Iron Fist, ens explica com el seu pare el va portar amb ell i a la seva dona a explorar les terres del Tíbet, perquè tenia ficat al cap trobar la ciutat extradimensional de Kunlun, que només es veu una vegada cada 10 anys. Llavors, Wendell Rand, la seva dona, en Daniel i el company i soci Harold Mitchum pel Tíbet buscant la porta a la ciutat de Kunlun. Llavors, passa que el seu soci, el Harold Mitchum, mata el Wendell Rand i mata la seva mare. Llavors quedant només viu el Daniel dintre d'una tempesta de neu. Daniel, amb 9 anys, finalment troba la ciutat mística i l'acolleixen i l'entrenen rigorosament en els aspectes físics i filosòfics de les arts marcials. En 19 anys, s'enfrenta a la seva iniciació, l'oportunitat d'aconseguir el poder del Puño de Hierro, derrotant el drac Shao Lao, a l'immortal. Daniel ho aconsegueix i és capaç de concentrar tota la seva energia espiritual en el puny i tornar-lo tan fort com el ferro, d'aquí el seu pseudònim. Daniel deixa Kunlun i torna a Amèrica en busca de venjança, però troba en Harold Mitchum i en Daniel es dona compte de que la venjança no té cap sentit, no és honorable, i li perdona la vida. Daniel es queda a Nova York i assumeix el control de la seva fortuna familiar. Personalment, vull veure en pantalla Daniel Rand i Kunlun, una sèrie que exploraria la Marvel més màgica i mística i que també veurem aquest any de la mà de Doctor Estranyo. Scott Buck serà el productor executiu d'aquesta sèrie i, per la seva part, Jeff Loeb, el cap de la divisió televisiva de Marvel Studios, va comentar que Scott va arribar amb un enfoc d'Iron Fist que els hi va deixar cau. Sempre estaven buscant les ments més creatives en el camp de l'audiovisual per aconseguir que ajudés a portar els herois a la vida. I amb Scott han aconseguit portar algú que pugui oferir una altra gran sèrie a la història dels Defensors. Moltes ganes de poder veure a Puño de Hierro a Netflix. I no només podem gaudir de superherois a Netflix, també hi ha una quantitat de sèries de molt bona qualitat, com per exemple Sense8.
Pocos saben lo que es renacer como un Sense8. ¿Un qué? La viste. Ese es el comienzo. Puedo sentirte. Pero no estás aquí realmente, ¿verdad? Tú ya no eres solo tú. Empezarás a sentir cosas raras. Ira, alegría, dolor, placer, sin ninguna razón. Ahora tienes otros 7 yoes. Puedes acceder al conocimiento de los otros, a su idioma, sus habilidades.
¡Ayúdame!
Os perseguirán. No queda tiempo. Debes huir.
Estoy perdiendo la cabeza.
No, se está expandiendo.
Els germans Wachowski, els creadors de Matrix, i que han fet un seguit de fracassos de crítica, finalment s'han estrenat en televisió amb Sense8 i sembla que han aconseguit redimir-se. Es va estrenar el passat 5 de juliol de 2015 i, durant el mes d'agost, es va anunciar la renovació de la sèrie per una segona temporada. La sèrie tracta sobre 8 desconeguts de diferents parts del món que, després d'una mort tràgica que tots han viscut a través dels seus somnis i visions, ara es troben mental i emocionalment connectats entre ells. A partir d'aquesta connexió van desenvolupant diferents successos de temes molt variats, sexualitat, identitat política, etc. Es va filmar en 8 ciutats diferents i cada actor va ser escollit de la forma més fidel possible al personatge que representa. Sense8 és una explosió de multiculturalitat i diversitat que quasi mai podem veure a pantalla. A més, té una trama bastant enrevessada però increïblement interessant sobre la transcendència de les connexions humanes. Durant 13 episodis desenvolupa de forma magnífica 8 personatges complexos i amb els que qualsevol podria sentir-se identificat, de forma que la sèrie té èxit no només expressant el seu missatge sinó fent que el sentis. La següent sèrie és House of Cards. És un perfecte thriller polític en el que conviveixen moltes idees que tenim de la classe política. La història, escrita per Bo Willimon i protagonitzada de forma excel·lent per Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Kate Mara i Corey Stoltz i uns altres actors que es van sumant al llarg de les 3 temporades que té. La sèrie tracta com un habilidós i oportunista polític americà anomenat Frank Underwood, un senador amb uns desitjos enormes d'escalar tots els esglaons possibles que el portin a la part més alta del sistema polític dels Estats Units. La qüestió és que el nostre protagonista està disposat a aconseguir-ho de qualsevol manera. Una trama que implica complots, intrigues, traïcions i el pitjor de la política i de l'ésser humà en el seu intent per aconseguir el poder. La seva tercera temporada no ha convençut tant com les anteriors, però continua sent una de les sèries millor valorades del moment, tant per la seva trama, els personatges i per les frases magistrals que diuen els seus protagonistes. The animals, the animals, trap, trap, trap till the cages fall. Continuem amb Orange is the New Black, una tragicomèdia carcelària que va portar a la parrilla televisiva aire fresc. La primera temporada va prometre moltíssim i va capturar una enorme quantitat de fanàtics, però la qualitat ha decaigut bastant en la segona temporada i la sorpresa inicial de la sèrie s'ha anat diluint. Encara li tenim molt d'estima a aquests personatges únics que, a més, ens ensenyen a no tenir prejudicis i que les prisions no estan repletes de persones perilloses disposades a fer-te mal a la primera ofensa. La sèrie aborda problemes socials característics dels Estats Units i a la resta del món, prejudicis que tenim sobre temes com la sexualitat, la raça, la religió o el mode de vida de qualsevol persona. On Piper Chapman, interpretada per Taylor Schilling, és recluïda en un centre penitenciari a causa d'alguns errors que va fer al passat. Narcos és una sèrie centrada en Pablo Escobar i el càrtel de Medellín. Narcos és la història real de finals dels anys 80 sobre el creixement i la proliferació dels càrtels de cocaïna per tot el món i els conseqüents esforços de les autoritats per enfrontar-los en un conflicte brutal i sanguinari. Detalla les forces jurídiques, polítiques, policiaques, militars i civils que es van enfrontar contra la cocaïna, un dels productes més valiosos del món. Unbreakable Kimmy Schmidt és una divertida comèdia d'humor excèntric creada per Tina Fey i Robert Carlock. La seva protagonista és Ellie Kemper i l'acompanyen Titus Burgess, Jane Krakowski i Carol Kane. La seva primera temporada es va estrenar el 6 de març de 2015 i tornarà aquest any amb la segona temporada.
¡Feliz Navidad, hermanas!
Apocalipsis, apocalipsis, de la ignorancia es fruto.
¡Vamos, chicos, adelante! ¡Las hemos encontrado!
Ha ocurrido un milagro en Darnsville, Indiana. Cuatro mujeres han sido rescatadas de una secta apocalíptica.
Todo sigue aquí.
No voy a volver.
¿Qué?
Me quedo aquí.
¿Quién es esta?
Tu nueva combi de piso. Aquí voy a estar súper cómoda.
¿Tú ocultas algo?
Soy una de las mujeres topo de Indiana.
Las de las noticias.
Me pasé 15 años en ese búnker comiendo alubias en una gorra de los Marlins de Florida. Solo quiero ser una persona normal.
Hoy voy a cenar chuchería.
¡Largo, estúpido! ¡Titus! Ahora se baila moviendo el pandero.
¡Ya te digo, chica!
Ya tengo trabajo.
¡Estamos triunfando!
Tienes que estar aquí a las 6 para preparar a Buckley para el colegio. Y me levantas a las 10, pero no me despiertes. ¿Quieres agua?
No, gracias.
Dime que eres normal.
Oh, soy muy normal. Toda mi vida es de lo más normal.
Gritas en sueños, me muerdes las uñas y seguimos sin saber por qué te da miedo el perro.
¿Qué piensas hacer?
Total, te quedan 4 años de ese brillo juvenil. Después te casarás con un médico de atención primaria o con uno de esos Kennedy de tercera.
La vida te da palos. Puedes acurrucarte y morir. O puedes plantar cara y decir, somos diferentes y no podréis con nosotros.
Oye, pelirroja, ojalá fuera esos vaqueros.
Pues ojalá yo fuera tu casco amarillo. Cuidado, Nueva York, ya nada puede detenernos. Don't you
keep me waiting. Kimmy Schmidt és una jove que un capellà ha retingut en un búnquer amb 3 dones més durant 15 anys, perquè s'aprovava l'apocalipsis, segons aquest capellà. Quan la rescaten, decideix anar a viure a Nova York. Allà coneixerà a Titus, Linian i Jacqueline i junts viuran aventures molt divertides redescobrint el món. L'opening de la sèrie és simplement brillant. La sèrie és una gran comèdia que passa desapercebuda al costat d'altres sèries com Big Bang Theory i sèries de l'estil. Netflix no només es dedica a les sèries d'imatge real i després de donar continuïtat a produccions d'altres cadenes com Star Wars, Les Guerres Clon o la sèrie animada de Com entrenar a tu dragón, el 2014 va treure aquest show animat per adults, BoJack Horseman, protagonitzat per Will Arnett i Harold Pohl. Són 2 temporades de 12 episodis i aquest proper estiu arribarà la 3ª temporada. La particularitat d'aquesta sèrie és que estem en un món on humans i animals antropomòrfics, o sigui, humans amb cap d'animal, viuen amb total normalitat, sent el protagonista un tipus amb cap de cavall. BoJack és un cavall que va triomfar als anys 90 amb la televisió amb un programa familiar, però actualment no té massa èxit, i la major part dels seus dies els passa lamentant-se del seu fracàs. BoJack comparteix pis amb un gandul, la seva representant és la seva exnòvia i la noia que li agrada està amb un altre actor d'èxit, un gos anomenat Mr. Peanut Butter. No és una sèrie infantil, sinó que és un retrat de lo més extravagant respecte a la vida d'un actor passat de moda, amb molt de sarcasme i múltiples referències a la cultura pop que surten a la seva trama.
Queríamos contaros una cosa. Sol y yo estamos enamorados.
Perdona.
¿Es que eres gay?
Queremos casarnos.
¿Casaros?
¿Ya podemos hacerlo?
Ya lo sé. Recaudé fondos para la causa.
Estoy desconsolada. Tendrás mejores recuerdos y puedes usar los mismos marcos.
No les importará todo más salir bien.
Hay gente con la que podrás hablar. Que entenderá perfectamente por lo que estás pasando, ¿sabes?
¿Hay grupos para esposas de maridos que se han hecho gays a los 70?
¡Soy joven! ¡Articulaciones flexibles!
Robert es mi compañero, pero también somos compañeros homosexuales de despacho de abogados y de cama uno del otro en la vida. Vaya, lo de los compañeros es muy confuso, ¿verdad?
Un completo desastre.
¿No ves que tengo un cuchillo en las manos? No quiero pasar mis últimos años sola. Soy igual que tú, pero con mejor personalidad.
Y mucho mayor.
Deja que afloren tus emociones conmigo. ¿Has comido hasta el lunes? Entonces van a tener que operarla.
Nunca me han operado de nada.
¿No? ¿Jamás? ¿Ni siquiera ahí?
No.
Grace y Frankie es una comèdia protagonitzada per actors de la tercera edat que ens ensenya que el sexe i l'afecte no tenen edat. Les seves protagonistes són dos dones grans, Jane Fonda i Lily Tomlin, que tindran que juntar forces perquè els seus marits, en Sam Waterston i en Martin Sheen, es revelen com homosexuals i que les volen deixar per casar-se entre ells. Marco Polo és una curiosa revisió de la vida del mercader i viatger venecià. Aquest projecte ha sigut una de les grans apostes per part de Netflix per intentar competir amb sèries èpiques com Game of Thrones de l'HBO o Spartacus de XN. La producció de Marco Polo és molt gran en comparació amb House of Cards o Orange is the New Black, però és capaç de competir amb les sèries esmentades abans, Game of Thrones i Spartacus, o Vikingos. Si t'agraden les sèries històriques com els Tudor, llavors Marco Polo t'agradarà. Això sí, no espereu batalles èpiques o diàlegs impressionants com a Joc de Drons. La sèrie ens farà passar una bona estona i prou.
Siempre había pensado que lo mejor que me había pasado en la vida era ser un reborn.
Pero hoy hace 45 años que Sally y yo abrimos las puertas de este lugar.
A veces sabes que algo va a pasar.
Querría decir unas palabras sobre mis hijos.
Lo notas en el ambiente.
Está Meg, mi pequeño sol.
Y no duermes por la noche.
Y luego está Kevin, mi hijo pequeño.
Una voz en tu interior te dice que algo va a salir estrepitosamente mal.
Y por supuesto está John, al que le gusta tanto cuidar a los demás.
Y no puedes hacer nada para impedirlo.
El último y no por ello menos importante, el mayor, Danny.
Eso mismo sentí cuando mi hermano volvió a casa. Danny quiere volver a casa.
Ya veréis cómo no sale nada bien.
La gente cambia, ¿sabes?
Pero él no.
Tú no tienes ni idea de todo lo que he dado por este lugar. No lo sé, pero lo averiguaremos.
¿Por qué siempre desconfías tanto de tu hermano?
Tu vida no va a ser siempre perfecta, ¿sabes? A veces nos pasan cosas.
Familia, son el enemigo, tronco.
¡Se vas, cabrón!
Te odian, tío, siempre te han odiado.
Yo jamás habría imaginado cómo acabaría aquello. No nos juzguéis. No somos mala gente, pero hicimos algo muy malo.
Kyle Chandler és el protagonista principal i la trama gira entorn del retorn de la ovella negra d'una família a casa. I com aquest succés posarà a prova l'actuació d'aquesta família a la que moltes persones consideren modèlica, però que tenen un passat molt vergonyós i ple de secrets oscurs. Altres sèries creades per Netflix són Derek, Master of None, Lilyhammer i Hemlock Grove. Aquesta és l'aposta pel gènere fantàstic de Netflix. Netflix també ofereix temporades senceres de sèries americanes tan conegudes com Suits, Gotham, Arrow, Californication, Prison Break, Dexter o American Horror History. I les britàniques Skins, Black Mirror, Orphan Black i Peaky Blinders. a més de pel·lícules de Hollywood i d'altres països com L'home d'acero, Origen o La gran estafa americana. I, per suposat, trobareu una obra mestra de la ciència-ficció com és Battlestar Galactica. Això diem tots. Es poden crear fins a 5 perfils d'usuari, però per defecte Netflix ja porta un apartat infantil anomenat Kids, on tota la programació és adequada per als més petits de la casa, i molt variada. Trobarem, per exemple, la pel·lícula del Lego Ninja Go, Com entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda 2, Pac-Man, Slack Terra, L'origen dels guardians i moltes més. També trobarem títols espanyols. Moltes de les sèries d'Antena 3, com Allà Abajo, Velvet, Bajo Sospecha, Gran Hotel, El Barco, moltes. I Televisió Espanyola porta El Ministerio del Tiempo, Águila Roja i la sèrie d'Isabel. També trobarem pel·lícules originals de Netflix com Crouching Tiger, Hidden Dragon, The Green Legend, War Machine o The Ridiculous Six, la primera de les quatre pel·lícules d'Adam Sandler i que es va estrenar el passat 11 de desembre. I la pel·lícula Best of No Nation, amb Idris Elba, té molt bona pinta, també. En documentals destaquen el de la història d'Atari, el del descobriment de la llegenda dels jocs d'ET, enterrats enmig del desert de Mèxic, el de Back in Time, que també és molt maco i molt recomanable, i els prestigiosos documentals Virunga i Mission Blue. A més, aquest passat Nadal vam poder disfrutar del catàleg de preferides nadalenques, on Netflix ens oferia aquelles pel·lícules imprescindibles per veure durant aquestes dates, com per exemple Solo en casa, Un padre en apuros, El Grinch, Elf, Polar Express, Socors ja és Nadal i l'especial d'aquest any A Very Murray Christmas, o com passar la nit de Nadal amb Bill Murray i els seus amics cantant Nadales i fent el golfo, en definitiva. Però no només això, el catàleg de Netflix augmenta constantment. El passat 8 de gener va néixer en Roy Batty. Us en recordeu d'aquell replicant del Blade Runner? Pues sí, va néixer el 8 de gener. El proper 19 de gener tindrem l'estrena de la segona temporada d'Agent Carter. Flash torna també el mateix 19 de gener i Arrow el dia 20. Després, el dia següent, dijous 21 de gener, tindrem l'estrena de DC Legends of Tomorrow, que és l'spin-off d'aquestes dues sèries de Flash i Arrow. També, pels fanàtics com jo de Star Wars, teniu una cita els propers 29, 30 i 31 de gener a la Farga Centre d'Activitats de l'Hospitalet, perquè hi ha una exposició interactiva de Star Wars. No hi falteu. El proper 12 de febrer tindrem l'estrena de Deadpool, Walking Dead tornarà el 14 de febrer i el còmic de què us vaig parlar de C3PO, que havia d'haver sortit el 23 de desembre, el van retrasar i sortirà el proper 24 de febrer als Estats Units. I esperem que 3 mesos després arribi aquí a Espanya de la mà de Planeta de Còmics. I per acabar, també Agents of S.H.I.E.L.D. retornarà amb la seva segona part de la temporada el dia 8 de març. I fa poc han anunciat que Joc de Trons, Winter is Coming, tornarà el proper 24 d'abril a la cadena de la HBO. Fins aquí arribem al programa d'avui i només dir-vos que al proper programa parlarem de les estrenes superheroiques dels propers mesos. Parlarem de Deadpool, Batman vs. Superman, Capità Amèrica Civil War i X-Men Apocalipsis. I per acabar, tenim la peça musical d'avui. És el tema Scavenger que presenta el Rey, la protagonista de la nova pel·lícula de Star Wars, El despertar de la força, una de les noves obres mestres de John Williams. Espero que la disfruteu i que la força us acompanyi.